Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La tercera onada encara no ha quedat enrere malgrat la millora de les dades epidemiològiques de les últimes setmanes. Així ho considera el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Cervantes admet que hi ha una tendència a la millora, però encara no s'ha traduït en menys pressió a les UCIs. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio.
És que la reducció que estem tenint molt evident és lenta. O sigui, no estem tenint una davallada de cop de casos, sinó que en un mes hem reduït un 30% els casos. Els malalts de UCI sempre són els darrers que es noten, amb la qual pràcticament no hem reduït en el darrer mes. O sigui que és una situació millor, però lenta i que encara ens preocupa.
Cervantes és optimista i confia que els efectes de la campanya de vacunació es comencin a notar a curt termini, amb una reducció de la mortalitat i de la gravetat dels pacients.
Avui fa 40 anys del 23F, l'intent de cop d'estat que va tenir lloc al Congrés dels Diputats amb el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, al capdavant. Avui descobrim com es va viure aquesta efemèride històrica a Sabadell.
L'alcalde Antoni Ferrés feia una crida als ciutadans perquè estiguessin atents però sense perdre la calma, mentre que regidors d'aquell moment temien que els esdeveniments acabessin en una purga política.
Tot seguit escoltarem els testimonis d'aquella jornada. En esports, Juan Ibiza s'ha entrenat amb la resta del grup a Sant Oleguer en la primera de les sessions per preparar el partit contra l'Albacete.
L'enfrontament, que serà divendres a la Nova Creu Alta, arriba quan Sabadell és fora del descens per l'Averaix, ja que l'Alcorcón ha igualat en punts als arlequinats després de triomfar ahir al camp del Zaragoza.
Són algunes de les notícies que us repassarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar, ara que hem deixat enrere aquesta jornada de pluges. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui tenim un temps força més tranquil que no pas el que teníem ahir, no completament lliure de núvols, tot i que ara, especialment durant les hores centrals de la jornada, el cel fins i tot està força serè en algunes zones, però en canvi, cap a la banda del Pirineu, Prepirineu, d'altres punts a l'interior, del prelitoral, els núvols són una mica més abundants. Esperem, però, que vagin minvant amb el pas de les hores cap a zones de l'interior. En canvi, en punts del litoral i posteriorment del prelitoral, ja de la tarda i vespre nit, sobretot, han de tornar a augmentar els núvols baixos i fer-se més abundants. Fins i tot al sud del país, força compactes i podrien deixar escapar alguna gota. Tot plegat, però, amb una temperatura que avui es manté força més alta que no passa que teníem ahir. Lògicament, amb aquest cel més clar, doncs ha pogut pujar força la temperatura i estem veient moltes màximes que superen els 15 graus arreu del territori i fins i tot a la façana litoral i al prelitoral, màximes que arriben als 18 o 19 graus. I un vent de component est que avui no bufa tan fort, el mar també ha anat calmant. Tot i això, encara trobem força mar de fons i onades que van superar el metre, metre i mig d'alçada a bona part de la meitat nord del litoral, mentre que cap al sud trobem tan sols àrees de maró. Demà, un dia més tranquil, però encara amb intervals de núvols baixos, bancs de boira i boirina fins mig matí cap a la zona litoral, prelitoral i fondalades de l'interior. És tot d'avui, ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil en pocs punts amb incidències. Ara mateix a la xarxa viària catalana sí que trobem complicacions a la B30, al seu pas per Barberà, on hi ha 1,5 quilòmetres de retencions en sentit sud. A Barcelona ja, trànsit dens a la Ronda de Dalt, entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. L'arribada d'una quarta onada de coronavirus, quan encara no s'ha superat la tercera, podria deixar molt malparat l'Hospital de Sabadell. Així de contundent s'ha mostrat el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio. Cervantes afirma que la reducció de casos és constant, però lenta, i que les UCI encara no s'han buidat prou com per poder assumir un repunt dels casos greus sense deixar de fer part de l'activitat assistencial ordinària.
La situació actual al centre sanitari de la Gran Via es manté estable, amb 118 pacients ingressats, dels quals 35 es troben a l'UCI. La xifra, però, continua sent alta, com per poder afirmar, segons el doctor Manel Cervantes, que la tercera onada de la pandèmia ja és història.
Sortint no és la paraula, eh? El que estem és reduint molt els casos i el que ens va passar entre la onada d'octubre i ara l'hivern, és que no vam arribar a fer net. A la primavera passada, al maig i al juny, pràcticament ens vam quedar sense pacients als hospitals. Al Taulí, concretament, vam estar diverses setmanes que només teníem dos pacients ingressats. Això ara no ha passat. Entre la segona i la tercera no hem deixat de tenir 70 o 80 pacients ingressats i ara, en aquest moment, encara en tenim pràcticament 120. O sigui que ens falten setmanes per poder dir que la tercera onada ja hem sortit.
De fet, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí demana no baixar la guàrdia durant les pròximes setmanes i mantenir les restriccions actuals. Això, unit a una millora del ritme de vacunació, ens podria donar aire de cara a finals de l'estiu, amb tot avisat que haurem d'aprendre a conviure amb el coronavirus.
I tenim el 70% de la gent vacunada. La tardor, el coronavirus pot ser una malaltia ocasional, però no epidèmica com està sent ara. Però ocasional vol dir que no haurà desaparegut. És difícil...
Manel Cervantes confia en que aleshores es comenci a notar els efectes de la vacuna, que a curt termini passen per una reducció de la mortalitat, de la gravetat dels casos i, molt probablement, de la transmissivitat del virus.
El director de l'Institut d'Innovació i Investigació del Parc Taulí, el doctor Lluís Blanc, ha assegurat que la pandèmia ha servit per adonar-nos de la importància de la innovació per solucionar els problemes relacionats amb la salut de les persones, més enllà dels medicaments per curar les malalties. Ho ha apuntat a l'espai Fem Salut del programa Al Matí.
Aquesta pandèmia ha demostrat que la investigació i la innovació és vital per als humans. I ho dic d'aquesta manera, és vital per a la societat. Vol dir que gastar diners en innovació i en investigació, això retorna, en aquest cas, per tenir una societat millor i per tenir una població que no només podem contribuir a la industrialització, si volem, però sinó que visqui més i que visqui millor.
I precisament aquesta és l'àrea d'expertesa d'aquesta institució sabadellenca que recentment ha rebut el segell Cerca per la seva contribució a la societat.
Un reconeixement que des de l'Institut i 3PT consideren que és un retorn de la societat per les seves contribucions a millorar la salut de les persones.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La ciutat de Sabadell, nosaltres sempre hem intentat, i els altres municipis que donem serveis, sempre hem intentat traslladar què és el que nosaltres estem fent aquí perquè ells ho reconeguin, no? Dic, i ara hi ha un retorn, no?, en forma d'aquest reconeixement. Per tant, això és una validació del que estem fent aquí en el Parc Taulí, a l'Institut, a l'I3PT, l'Institut d'Investigació e Innovació Parc Taulí, s'està fent ben fet i orientat a problemes de la pròpia societat.
Entre els projectes que han dut a terme hi ha l'ús de la intel·ligència artificial per a detectar càncers o una plataforma que pot monitoritzar tots els aparells biomecànics que segueixen l'evolució dels pacients hospitalitzats. Amb el segell Cerca, l'I3PT podrà optar a més finançament i projectes per seguir millorant la seva aportació a la societat.
A nivell epidemiològic, la velocitat de contagi segueix en ascens a Sabadell i avui queda situada al 0,92, segons les dades del Departament de Salut. En canvi, el risc de rebrot ha tornat a baixar als 202 punts, així com la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 220 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa als nous contagis, en les últimes 24 hores se n'han detectat 26, que eleven la xifra total des del mes de març als 15.041. Les defuncions es mantenen a les 511, sense que se n'hagi notificat cap més des d'ahir. Pel que fa al volum de persones vacunades, ara n'hi ha un total de 13.180, de les quals 4.566 ja han rebut la segona dosi.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
¡Y este todo el mundo!
Trets i crits del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, va ser el cop d'estat del 23F al Congrés dels Diputats. A Sabadell, l'alcalde comunista Antoni Farrés va demanar tranquil·litat, però també romandre atents.
A todos los sabadellenses y especialmente a todos aquellos que durante muchísimos años hemos estado luchando para conseguir una situación de democracia y de responsabilidad y de respeto mutuo, a que de alguna manera nos mantengamos con tranquilidad, como lo está el propio ayuntamiento, pero al mismo tiempo en atenta vigilancia, siguiendo los acontecimientos.
El programa El Cafè de la Ràdio ha conversat amb diferents protagonistes i analistes d'aquell moment històric. L'equip de Farrés es va quedar a l'Ajuntament donant ordres i esperant instruccions de la Generalitat. El regidor en aquell moment, Ramon Álvarez, diu que fora els esperava l'extrema dreta.
Veien des de l'Ajuntament un grup de cotxes, de gent d'extrema dreta, que estaven dintre dels cotxes, suposem armats. Després van rebre informació de l'Ajuntament de Santa Coloma que lo van ametrallar i pensaven de que a Sabadell podria passar el mateix, a ser ajuntaments de signe comunista, diguem-ne. I, per tant, pensaven de que en qualsevol moment podien entrar a l'Ajuntament. Per tant, l'objectiu era mantenir l'Ajuntament i per això ens van quedar.
Ràdio Sabadell va estar explicant en tot moment les informacions que arribaven per teletip de l'agència EFE.
El llavors cap d'informatius de Ràdio Sabadell, Eugeni Cabanes, ha explicat que els rumors apuntaven que podien venir a tancar-los l'emissora.
La rumorologia que podia córrer més enllà de les limitacions tecnològiques que hi havia en aquells moments era àmplia i diversa. Nosaltres també, des de l'emissora, ens pensàvem que en qualsevol moment podia venir la policia, la Guàrdia Civil o l'exèrcit a intervenir-nos a l'emissora. És més, jo havia ordenat a la persona que estava a la recepció que tanqués la porta i que si trucaven, hi havia un timbre exterior, si trucava a la porta algun informat, que no obrís i que abans es posés en contacte amb mi.
I entre els policies municipals, quin era l'ànim? Ho explica el regidor Álvarez.
Va haver de tot. En principi, nosaltres confiàvem clarament en la policia municipal i en els seus mandos, però no sabem perfectament i sabien que havia molts que eren molt... molt simpatitzants d'accions d'aquest tipus i que els van respectar i els van mantenir la policia municipal. Quan van entrar a l'Ajuntament no van fer una liquidació de tota aquella gent que fos sospitosa d'estar en l'extrema dreta.
Joan Brunet era el cap de premsa de l'Ajuntament i va intuir pistes de la situació general abans del missatge de Joan Carles I.
Jo vaig dir, a veure, aquí a la clau de volta sabrem què ha passat en el moment que Televisió Espanyola que anunciava que farien un missatge, etc etc, qui presenta el rei. És a dir, quin periodista és el que dona el pas al rei. Quan vaig veure que era el Basilio Rogado, dic, el cop ha fracassat. Perquè el Basilio Rogado, com també no és que fos un periodista molt progre, però era del sector progre, que era un col·laborador estret de Martí Ferran.
I efectivament el cop va fracassar. La llei de desclassificació de documents dels arxius estableix que han de passar 50 anys dels fets per tenir-hi lliure accés. Fins llavors, serà difícil saber més coses de qui més va participar al 23F i quin va ser el seu paper.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Els comerciants del centre estan preocupats per l'augment dels robatoris als seus establiments. Fa 5 dies un cotxe es va encastar contra la joieria Grau al passeig Manresa, on van robar milers d'euros en material, mentre que ahir van rebentar els vidres a l'Intecat de la Rambla, furtant diversos mòbils. Per tot plegat, demanen a l'Ajuntament que instal·li elements de mobiliari públic per impedir els encastaments dels cotxes. Josep Maria Porta és president de Sabadell Comerç Centre.
Des de Comerç Centre creiem que han de fer una compaginació de les dues, una compaginació de més presència policial i fer algun sistema que quedi maco, o sigui, que no sigui un desastre, però que quedi bé per protegir els aparadors d'aquests cotxes que puguin tirar-los a sobre.
I sembla que l'Ajuntament ja està d'acord.
Sí, la trobada entre els comerciants i el consistori ha arribat a bon port i des de l'Ajuntament també creuen que s'ha de fer alguna inversió a l'espai públic per protegir les botigues. Montse González és tinenta d'alcaldessa de Comerç i Turisme.
Aquests dies he estat parlant amb els comerciants afectats i estudiarem la possibilitat d'instal·lar algun tipus de mobiliari urbà o d'elements que facin de barrera que protegeixin els aparadors en aquests espais especialment afectats.
I és que aquests dos robatoris dels últims dies se sumen a dos successos similars que van tenir lloc el desembre passat. Aleshores van robar milers d'euros en productes de la perfumeria Júlia del Passeig i l'endemà van tornar a provar amb la botiga fotogràfica Monistrol, just al seu costat. En tots dos casos, es va fer servir el mètode de l'encastament.
Sabadell no renuncia a commemorar el Dia de la Dona, però en reformula el programa d'actes. Entre les principals novetats, el 8M ja no comptarà amb un acte central multitudinari.
S'ha canviat per la publicació d'un vídeo a les xarxes, la projecció d'imatges a la façana de l'Ajuntament, el Vapor Llong, les biblioteques del Nord i del Sud i el Centre Cívic de Can Llong i la il·luminació de la Torre de l'Aigua de Lila. Marta Morell és tinenta d'alcaldessa de Feminisme.
És evident que aquest any, per la pandèmia, també ens hem hagut de reinventar. I aquest any, a l'acte institucional que farem com a tal, serà un vídeo que hem gravat amb una persona de cada grup municipal, on una persona de la taula de gènere ens anirà llegint el manifest que igualment, encara que no fem el gran acte multitudinari, sí que igualment han aprovat a la taula de gènere el manifest. És el que diem, sempre intentem no deixar de fer, perquè hem de seguir reivindicant, i el 8 de març, evidentment, que és un dia que hem de seguir reivindicant.
L'eix temàtic del 8M és la dona jove en el món laboral i vol posar de manifest les discriminacions que pateix, com un sou més baix, jornades parcials i contractes temporals.
Investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont identifiquen fòssils de macaco en un jaciment del Marroc.
Les restes permeten saber que fa 2,5 milions d'anys al nord-est d'Àfrica ja hi havia macacos. David Alba, director i cap del grup de recerca en paleodiversitat i filogènia de l'Institut Català de Paleontologia, ha destacat la importància d'aquest descobriment.
Qualsevol nova resta fòssil que es troba ens permet afinar les coses. En aquest sentit, doncs, no es tracta de cap nova espècie. De fet, el que és sorprenent és que la macaca de Barberia, el macaco de Barberia, el que trobem a Gibraltar, diguéssim, i al nord d'Àfrica, és una espècie altament longeva, que tenim enregistrada durant pràcticament 5 milions d'anys. I en aquest sentit, doncs, les restes aquestes que s'han trobat són una peça més del trencaclosques de l'evolució d'aquest grup.
A Catalunya s'han trobat restes de macacos amb una antiguitat de prop d'un milió d'anys als jaciments de Qual Guardiola i Vallparadís de Terrassa. També el d'Incarcal, al Pla de l'Estany. Segons diferents estudis, aquesta espècie encara viuria a Europa si no fos per la presència humana.
El Consell Comarcal estrena dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
Ubicats al mateix recinte de la institució, a la part posterior de l'edifici Egara, els podran fer servir els treballadors de l'ENS, però també les visites. L'acció s'emmarca en l'estratègia del Consell per fomentar una mobilitat sostenible, que també inclou dos vehicles híbrids. La institució està adherida a la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
El baixista Pol Cruell celebra 10 anys de trajectòria amb la publicació Popurri, Passeu, Passeu, Medley.
Cruells ha volgut acompanyar aquesta publicació amb un videoclip, fet que considera clau avui dia. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Home, la idea és que actualment, sobretot el públic més jove, ja no escolta música, sinó que mira música. I si no, si treus una novetat i no va acompanyada d'un audiovisual, té menys possibilitats de que arribi al màxim de gent. Llavors és gairebé obligat fer un vídeo. I més ara, avui dia, que és tan complicat, les coses han sigut difícils, perquè hem hagut de fer el que en diem un vídeo confinat, amb vinyetes, amb els diferents músics tocant des de casa.
En aquest videoclip, Pol Cruells ha col·laborat amb autors com Ramon Aragai o Albert Carbonell. El baixista també afirma que espera que els indicadors millorin per oferir concerts a l'aire lliure. Creu que un cop arribi la primavera, les administracions i programadors han de fer tot el possible per tractar de donar vida a aquest sector.
Cuando la situación actual golpea hasta las entidades sin ánimo de lucro,
no queda otra alternativa.
Streaming solidario con los mejores DJs del panorama nacional. Jones contra Lame te trae la fiesta a casa con David Oleart, Abel de Kid, Julio Posadas, DJ Frank, Jordi Beat y Dani Caos, Ricardo F, Mimmo Tarantino, Alberto Hueque, Tony Pérez, Javi Always y muchas sorpresas más. Colabora y haz tu donativo solidario. El próximo domingo 28 de febrero a través de las plataformas Artiston, Exile TV y Fitel Televisión, Streaming Solidario. Todo el dinero recaudado irá destinado al proyecto de investigación de la AME del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i comencem amb una notícia d'última hora, perquè la primera votació al Parlament Europeu aposta per aixecar la immunitat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La Comissió d'Afers Jurídics de l'Eurocambra ha avalat aquest dimarts l'informe del suplicatori que assenyala que els fets pels quals la justícia espanyola reclama els tres eurodiputats independentistes són previs a la seva elecció com a eurodiputats i no estan vinculats al seu exercici com a membres del Parlament Europeu. Els membres de la comissió van començar a debatre aquest dilluns l'informe i l'han votat avui. El govern espanyol prorroga fins al 16 de març la limitació dels vols directes entre l'Estat i el Regne Unit.
El Consell de Ministres ha donat llum verda a la mesura per prevenir l'expansió de la soca britànica de la Covid-19. També s'allarguen les restriccions de vols amb Sud-àfrica i el Brasil per les variants del coronavirus en aquells països. La restricció té com a excepcions aquells vols que transportin exclusivament a ciutadans espanyols o andorrans o residents a Espanya o Andorra o passatgers en trànsit internacional a un país de fora de la zona Schengen.
La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha condemnat les escenes vandàliques, ha dit textualment, que s'han vist a Barcelona en els últims dies.
Montero ha enviat un missatge de suport a les forces de seguretat i ha rebutjat els aldarulls i les escenes de pillatge de negocis. La setena nit de protestes per l'empresonament de Pablo Hasél ha acabat amb poca participació i pocs incidents.
Antonio Cañete s'ha imposat com a president de la nova de la patronal Pimec, que acaba de celebrar avui les seves eleccions. I d'altra banda, l'Oficina Antifrau de Catalunya va tancar durant el segon semestre del 2020 un total de 24 investigacions a organismes públics per suposades irregularitats.
D'aquestes 7 van quedar arxivades, 12 van concloure amb informes raonats i 5 comunicades a la Fiscalia, als jutjats o altres autoritats administratives. Administratives competents. La majoria de casos són per qüestions urbanístiques de contractació pública o tractes de favor en la contractació de personal.
Moment pels esports. Juan Ibiza s'ha entrenat amb la resta del grup en el dia de tornada a la feina del centre d'esports. El central balear va acabar el partit contra l'Espanyol amb molèsties, però ha pogut participar a la sessió al mateix ritme que la resta.
Per contra, Gregor Sierra només ha completat els primers minuts d'entrenament. També treballen al marge els lesionats Álvaro Vázquez, Pedro Capó, Aleix Coch i Néstor Carol. L'equip d'Antonio Hidalgo s'ha exercitat aquest matí a Josep Molins de Sant Oleguer en la primera de les tres sessions de preparació del Sabadell Albacete de divendres a la nova Creu Alta. Un partit que el carriler Esquerrà, Josuz Koidi, ha evitat titllar de final, malgrat tractar-se d'un duel directe per la salvació.
No hay fórmulas en cuanto a la predisposición. Hay que ir al 100%, pero evidentemente no es una final, porque no hay que ponerse más presión de la debida. Queda muchísima liga todavía y hay que ir poco a poco, partido a partido, que es el topicazo también. Pero es así, es la realidad y ahora es Albacete y Albacete.
Ozcoidi s'ha hagut d'adaptar un rol diferent del que està acostumat al Sabadell. Tot i que a l'RCD Stadium va tornar a ser alineat d'inici, Pierre Cornu s'ha assentat en la titularitat i el basc ha quedat relegat en un segon pla.
Cuando no juegas pues es una situación difícil, pero evidentemente estoy preparado para eso y para cualquier cosa. El míster ya sabe lo que yo puedo dar, yo conozco al míster también. Hay una complicidad, al final ya llevamos unos años juntos, entonces bueno, situación difícil sí, pero tanto él como mis compañeros y como los dirigentes del club saben perfectamente que yo no voy a renunciar a nada y no voy a dejarme, voy a seguir trabajando.
El Sabadell és fora del descens només per l'Averaix, ja que l'Alcorcón, amb el triomf ahir al camp del Zaragoza, igual als arlequinats amb 26 punts.
A la Lliga Nacional Juvenil, el 2021 està sent un autèntic malson per al mercantil. Els blaugrana encara no han guanyat, sumant tot just 2 punts dels 18 possibles. Ni el relleu a la banqueta ha servit de moment per retrobar-se amb la victòria.
I dins d'aquesta preocupant dinàmica, la derrota més contundent va ser la de la darrera jornada, 3-0 a Llagostera. El mercantil és vuitè del seu subgrup, amb una jornada menys, i haurà de suar de valent per evitar baixar de categoria. Tot i la situació adversa, Kevin Gómez, jugador de l'equip, assegura que es manté la unitat en el vestidor.
Nosotros estamos bien, estamos muy unidos y la verdad que bastante bien. Lo que pasa que el no ganar, pues bueno, cuesta entrar los partidos, pero bueno, la confianza y a ver si tenemos un poquito de suerte, pero nosotros vamos a seguir trabajando para sacarlo hacia adelante.
Demà els graciencs han de recuperar el partit posposat fa unes setmanes pel fals positiu davant el juvenil B de l'Adam, tercer classificat de la Lligueta amb 2 jornades menys.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Fem un apunt d'handbol perquè avui s'ha confirmat el relleu a la banqueta de l'Oar Gràcia. L'entitat verd i blanca ha anunciat que Gerard Gomis deixa de ser l'entrenador del Primera Nacional.
Una decisió consensuada amb el mateix Gomis que arriba després de la derrota en el derbi contra el Creu Alta Sabadell, que va significar l'onzena en les darreres 13 jornades de competició. Cesc Borrell, qui va ser el segon de Gomis fins la temporada passada i seguia vinculat al club, agafarà les regnes de l'equip. El club, en un comunicat fet públic a les xarxes socials, informa que s'està estudiant si Gomis pot seguir al carrer Bocaccio ocupant un altre rol, a més d'agrair-li la tasca realitzada al front del primer equip.
Parlem de futbol sala. A segona B, el Club Natació Sabadell és un pas de certificar l'accés a la segona fase entre els quatre primers. Els nedadors van superar 6-3 al filial de l'Indústries gràcies a una immaculada segona meitat.
Tres punts més del Sarró que permeten mantenir el lideratge als de Borja Burgos. Un dels homes més destacats del partit va ser Aleix Basalduc.
Nosaltres no ho mirem com per passar entre els quatre primers. És un dels objectius, passar entre els quatre primers, però clar, al veure't líder tota la primera volta, el nostre objectiu és ser líders, no queda un altre. I hem de ser líders. Per tant, hem de treure els màxims punts possibles. Que si estem entre els quatre primers ara, perfecte, però al final estar líders tota la volta fa que et miris com a líder sempre.
Mentre que el club té encarrilat l'objectiu, l'altre subgrup, el futsal Pia, haurà de suar de valent per aconseguir-ho. Els escolapis no van fallar a la pista del Cué Arenys de Munt imposant-se per 2-8, però són encara cinquens. Arnau Graell, que va signar un hat-trick, agraeix que aquest cop no se'n supegués contra un rival inferior.
L'Escola Pia sempre ha sigut un equip que contra els rivals més durs sempre dona la talla, per dir-ho de manera, i després contra els rivals més fluixos, no sé per què, però la moral pot ser diferent o la manera de pensar de l'equip potser, no sé, ens ho creiem més, jo crec, i això és un problema, en part, perquè és una cosa psicològica, i després, pues, a veure, també vam tenir mala sort la setmana passada, però bueno, ho vam treure bé i com un equip i ja està.
A la tercera nacional, victòria vital del grup Zarraona al Pavelló del Nord en el derbi contra l'Amics del Pou.
El 3-7 fa que els zarraonistes depenguin de si mateixos per acabar entre els tres primers i classificar-se pel grup de l'ascens. I tot, com diu el tècnic Darío Martínez, gràcies a una reacció imparable després del descans.
Anàvem perdent, però la sensació que teníem a la mitja part és que no estàvem fent les coses tan malament per anar cap avall. I, bueno, incidim molt a la defensa, que per mi ha sigut la clau del partit, i ha sigut el segon gol i el tercer gol ha sigut tras una recuperació. I això, incidia en el que estàvem fent bé i la segona part ha sigut millor que la primera.
Demà la Raona recupera la jornada pendent a Santpedor. Entre aquest duel i el de l'última jornada contra l'Olesab, els de Darío Martínez han de sumar un mínim de 4 punts per tenir alguna opció. L'Amics del Pou, de la seva banda, ja està classificat matemàticament entre els tres primers i, malgrat patir la primera derrota del curs, continua líder del grup.
I finalment el futbol sala Sabadell femení ha reprès la competició de manera triomfal.
Per 6-0 es van imposar les arlequinades al Vallirana en un duel que enfrontava dos dels equips que havien guanyat les dues jornades disputades a l'octubre de la Divisió d'Honor Catalana. Sin Llopart, la capitana, va ser l'autora de dues dianes.
És un 6-0 contra el segon classificat. Ho hem de valorar moltíssim ara i ho hem de valorar durant tota la lliga que ens queda, perquè segur que aquests tres punts seran molt importants.
Eren declaracions de Llopart a la televisió de la Federació Catalana. Després de tres jornades, les de Xavi Muñoz són líders en plena de victòries. Dissabte a les 6, el futbol sala Sabadell femení visita un dels altres dos conjunts que també sumen 9 punts a la taula, el Morell.
D'aquí a pocs minuts han d'arrencar les lligues estatals de tenis taula amb un protocol que genera dubtes. D'entrada, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb el CSD per començar la competició sense proves PCR ni test d'antígens.
Tampoc es podran ajornar partits i els equips que no tinguin jugadors suficients disponibles se'ls donarà el partit per perdut. Joan Barberà, jugador i membre de la directiva del Club Natació Sabadell, explica les dificultats que presenta aquest protocol.
Aquest curs són 4 concentracions, doncs és possible que juguin 3 jugadors cadascuna de les concentracions, i per jugar a la fase de descens o la promoció de descens has d'haver jugat 2 d'aquestes concentracions. Llavors es pot donar el cas perfectament que en la fase de descens o en la promoció de descens no tinguis jugadors, no es poden aplaçar els partits, tinguis un d'aquests jugadors o 2 en quarantena o no poden jugar perquè han estat en contacte amb un positiu, doncs llavors no et puguis presentar el dia decisiu.
El primer equip del Club Natació Sabadell ha quedat encasellat en el grup 4 de Divisió d'Honor amb Olot, Vic, Sant Jordi i Calella. El debut dels nedadors serà dissabte 13 de març en la concentració a Terres Garrotxines.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 23 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat podeu trobar-ho a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.